Continuem el ritme santcugatenc apropant als actors de tot el moviment musical que tenim a la nostra ciutat. Normalment passen pel programa músics, però avui et volem presentar un actor que està darrere de molts dels esdeveniments importants del país. El Tito Ramoneda va fundar el 1988 juntament amb Joan Rosselló The Project, una empresa que et sonarà per ser artífex de grans esdeveniments com ara el Festival Internacional de Jazz de Barcelona, el Festival de Música Espiritual Afroamericana, els Grans del Gospel o el Festival de Guitarra. El Tito Ramoneda viu a Sant Cugat i avui ens acompanya. Molt bon dia, Tito.
Hola, molt bon dia.
The Project fa moltes coses, totes i gairebé totes al voltant de la música. Què és The Project?
The Project és una empresa privada, promotora de concerts, bàsicament, i festivals. Aquesta és la, diria, la frase que millor ens pot definir. I a més d'això, que sembla molt insubstancial, i per sobre tot som un grup de persones, 22 persones, que, bé, que lluitem cada dia des de primera hora fins última hora.
Normalment els concerts és el que té, no?
Exacte, es pensa la gent, hombre, que divertit això dels concerts i després anem amb els artistes. Sí, però a primera hora del matí, quan tens que organitzar, com organitzem nosaltres, vora 400 concerts a l'any, doncs, evidentment, hi ha tota una maquinària administrativa, de producció, de màrqueting, de ticketing, que ha de, en fi, ha de funcionar a tota màquina.
Déu-n'hi-do, com va començar la cosa? Com et vas plantejar? No sé si tenies alguna relació amb la música, ets músic, t'agradava la música, com penseu?
M'agradava i evidentment m'agrada molt la música. Quedaria molt bé dir que els 13 anys que jo era membre de la comissió de festes del poble del meu pare i en fi, un poble que porto a dins meu, no? Com a meu, que és la Pobla de Segur, el Pallars Jussà, quedaria molt bé dient que vam organitzar un concert del Joan Manel Serrat, el vam portar, fins i tot anar a veure el governador civil de Lleida perquè ens donés el permís. Això tenia 13-14 anys, i que allà va néixer, quedaria molt bé dir que allà va néixer la meva flama. No va ser així, però és una dada que està allà.
Però com a mínim es destila que t'agraden els reptes difícils.
Sí, clar, vull dir, si no planteges reptes en aquesta vida no avances. Què va passar? Doncs després d'acabar el COU, abans de la universitat, vaig decidir que no volia continuar els estudis universitaris. Teníem un piano a casa, em vaig apuntar primer a l'aula de música de jazz de Vallvidrera, que ara ja no estan a Vallvidrera, i l'any següent al taller de músics vaig fer 4 anys de piano, música moderna. M'encantava el jazz, viatjava als festivals, etcètera, etcètera. I, bé, també vaig veure que era complicat guanyar-me la vida tocant. Hi ha coses de, doncs, bueno, per casualitats a la vida, se'm va proposar entrar en una promotora que estava naixent en aquell moment, que ara és una promotora molt important, que és Doctor Music, com a soci, i així ens vaig començar. Amb 21 anys vaig començar en aquest món, i al cap de 4 anys, amb 25 anys, doncs, vaig deixar aquesta companyia i vaig fundar The Project. I allà va començar, doncs, tota la història que ens ha portat a...
En fi, avui, no?
Avui, sí.
I tu imaginaves, clar, a l'inici no seria igualment com és avui The Project, t'imaginaves que poguéssiu arribar a on heu arribat, a ser promotors de festivals molt importants, internacionals, portar gent que no sé si vindrien a Barcelona d'una altra manera, però sí que d'alguna forma porteu a gent com el Sakamoto, suposo que t'agradarà si ets estudiant de piano, has estat estudiant de piano.
Sí, sí, i ja l'hem portat al Ryuichi Sakamoto en altres ocasions. Si m'ho imaginava, no, segurament, i tornant a quan tenien 13 o 14 anys, si m'haguessin dit llavors que 30 anys després seria el promotor del Joan Manel Serrat a Catalunya, i pues, evidentment no m'ho hagués esperat. Sí que és cert que en el començament de la nostra història, de The Project, en l'any 88, vam apostar com a empresa promotora per un model que en aquell moment no existia. Les empreses promotores es basaven, n'hi havia molt poques, i totes feien concerts internacionals anglosajons. No hi havia promotors de concerts de pop-rock nacional, no hi havia promotors de festivals, el Festival de Jazz de Barcelona era públic en aquell moment, i en aquesta idea vam començar l'empresa. Aquell primer any vam fer dos concerts que van ser claus per nosaltres, a l'último de la fila a la plaça de Toros Monumental, que era un dels, va ser un esdeveniment brutal, això va ser un 16 de juny, si no recordo malament, i al setembre vam fer Mecano. Aquests dos concerts ens van marcar molt la nostra trajectòria en tot el que és el pop-rock nacional, i aquell mateix any ja vam començar a col·laborar amb el Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Per mi, amant del jazz, poder estar dins de l'organització del Festival de Jazz de Barcelona com a productors executius, doncs era un somni. I a partir d'aquí penses en el moment, penses en el dia a dia, penses evidentment en una estratègia d'empresa, perquè la responsabilitat de tirar endavant una empresa és important, però penses, on arribarem? No ho sé. Si em preguntes ara cap on anem...
Sí, serà una de les preguntes. Aquesta vessant de la música normalment és desconeguda pel gran públic, no? L'altra banda, i que com tu explicaves pot ser també molt agraïda, no? Depèn de com ho vegis. La idea era donar-li la volta una mica a la música. Tu deies al principi, jo vaig veure que viure de la música no era gaire fàcil. Era un dels objectius intentar acomodar-se. Us heu acomodat, heu evolucionat amb el negoci de la música tan difícil. El que es diu avui en dia és que l'artista viu dels directes i la música enllaunada ja no viu. Vosaltres jugueu un paper molt important en aquest tema. Com us heu adaptat, com ho veus ara el negoci de la música des de la vessant del directe?
Primer diré que quan vaig decidir deixar de fer el piano, tampoc estava ni començant, tampoc estava pensant en guanyar-me la vida. Suposo que si hagués continuat hagués trobat una via per guanyar-me la vida.
Si la mostres que avui
música,
en dia...
No ho sé, no? Si hi hagués... Igual seria un DJ ara mateix, no sé. Qui sap? Tornant a la pregunta que em feies, com ens hem adaptat a les noves tecnologies, al nou món, si el directe ara mateix és la font de, en fi, dels ingressos, evidentment sí, el directe no té comparació ara mateix amb els dins dels ingressos del sector de la música, és la pota més important. Jo crec que és tot un tema d'adaptar-se evidentment als moments. La música enregistrada, en el moment en què la gent comença a descarregar-se-la gratuïtament, per un costat està fent un mal terrible, perquè els creadors i els artistes necessiten aquests recursos per poder composar, per poder enregistrar, per poder mesclar, per poder editar i fer-ho arribar a la gent. Si la gent no paga per la música, s'acaba. Ara, quan ha de pagar la gent per la música? Aquest és un altre factor. O sigui, es pot aprimar tota l'estructura, tota la despesa, tot el que hi ha al mig, i que el creador, l'artista, cobri i la gent pugui pagar un preu just? A mi em
aquí
sembla...
Aquí el debat, no?
No, clar, però a mi em sembla que sí, que a més, si no és així, és que ens ho carregarem tot. Per als promotors de concerts, la descàrrega, i ara t'ho dic, és una mirada molt, molt, molt prima i molt curta, però així ens abote pronto, dius, ostres, com més música escolti la gent, més afició generem, quan tu t'aficiones a algú, com és la música, pues veure aquell artista en directe és el sumum. Per tant, que tothom es vagi la música gratuïta
i després que la vagin en directe
i després que paguin, que es guardin els diners i que paguin per anar en directe. Això seria una visió molt animal, no? Que no hi coincideixo. O sigui, jo coincideixo I vull pensar en que arribarà un moment en què la gent pagarà un preu just per descarregar-se la música lliurement. No obstant, hi ha artistes...
Que ja els hi va bé, aquest sistema.
No, sí, sí que directament utilitzen altres sistemes. És a dir, tu vols la meva música? Paga'm el que vulguis. I accedeixes a... ja és un tema ja de consciència i funcionen aquests sistemes. O ajuda'm a gravar i et converteixes en accionista, no? Clar, el món d'internet ens dona
moltíssimes possibilitats,
moltíssimes, no? Possibilitats.
I en això una mica estem en el món de la música, que hi ha tantes possibilitats que s'han de veure com caminarà cada una d'elles. Ens quedem amb el directe, no sé si perquè tu passes bona part de la teva vida aquí a Sant Cugat, existeix una col·laboració amb The Project, amb els vostres festivals. Concretament, en aquesta temporada al Teatre Auditori tenim la visita de l'Orquestra Buena Vista Social Club, un fantàstic concert el 19 de novembre dins de l'edició del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que precisament vau inaugurar ahir, ara en parlarem, i dins dels grans del gospel, els Chicago Mass Choir, el 15 de desembre. Sí. També el Festival de Cajón va passar, crec que fa 3 anys, a Les Migues, sí. Sí. Per la Casa de Cultura. Va evolucionar en aquesta col·laboració amb Sant Cugat? Us sentiu còmodes? La idea és...
Sí, sempre ens hem sentit molt còmodes. Hem col·laborat amb la gent del Teatre Auditori de Sant Cugat, amb el Pep, amb el nostre estimat Pep Tugues, en el Festival de Jazz, en el Festival de Guitarra, en programació puntual, en concerts de la programació... i ens hi sentim molt còmodes. Evidentment, les circumstàncies econòmiques que vivim ara o que viu l'administració pública, no la de Sant Cugat, qualsevol ha fet en reduir-se una mica les continguts. Però Sant Cugat és una ciutat que aposta totalment per la música, per la cultura. Tenim una alcaldessa que s'estima la música, que s'estima l'escena i que té grans idees, a més, i estic convençut de que aquesta col·laboració i aquesta empenta, no?, cap a la música en directe, ja no només amb nosaltres com a empresa, sinó en general, doncs que intuinarà. Com tu has dit, hem apostat per aquest any per Buena Vista Social Club, per l'Omar Portuondo. Sant Cugat és una seu més del Festival Internacional de Jazz de Barcelona, ho ha estat aquests darrers anys, per nosaltres té la mateixa importància que qualsevol altre escenari, que el Palau de la Música, que l'Auditori de la ciutat de Barcelona. De fet, ahir vam inaugurar, ho deies tu, amb Maria Schneider. Maria Schneider és una de les grans de... No toca cap instrument, no canta, és una gran dona. El seu instrument és la seva orquestra. Va ser un concert meravellós i recordaré a tota la gent de Sant Cugat que fa dos anys, Sant Cugat va poder viure a Maria Schneider al Teatre Auditori Sant Cugat dins el Festival de Jazz. Sí, aquesta és la importància que li donem en aquest cas a Sant Cugat com a seu del Festival Internacional de Jazz de Barcelona. I espero, i ahir li deia a l'alcaldessa que desitgem que ampliar de cara a l'any vinent aquesta col·laboració i que més concerts del Festival de Jazz puguin estar presents.
Aquesta 43a edició pinta molt i molt bé, amb noms molt importants en el món de la música. Ahir vau inaugurar com pinta aquests 2 mesos, no?, aproximadament.
Més i... Fins l'1 de desembre, en què Paolo Conte
finalitzarà
encara el festival a Barcelona. Molt bé, tenim un festival, crec que molt potent, tenim els grans noms a l'escena mundial, els Brad Meldaus, els Pat Metheny, el Joshua Redmans, la Madeleine Peru, Ryuichi Sakamoto, la llista és interminable. Tenim un espai per la descoberta, per l'avantguarda, superinteressant, a locals de menys capacitat, com són l'Urdegas, com són els clubs, etc. Un programa d'activitats paral·lela realment superinteressant, superpotent, engrescador.
Els tallers que teniu,
tots els tallers,
de luxe.
Sí, tota la trobada de la gastronomia, amb el jazz, que fem amb Mondini, que aquest any hi ha un fet destacat, que és l'agermanament amb l'Umbria Jazz, que és un dels festivals de jazz més importants que hi ha al món. Umbria Jazz ens visita el 7 al 14 de novembre, els acollim. L'any que ve nosaltres anirem a Perugia i en allà hi ha una sèrie d'activitats paral·leles en el món de la tòfona, per exemple, que dius, ostres, tòfona, l'any passat ja vam fer vi i aquest any també fem vi i jazz, no? Intentem ser un festival creatiu, transversal i pinta molt bé, estem superanimats, les ventes, la veritat, tenim un públic que és...
Fidel, no?
Sí, vull dir, treballem pel nostre públic. Ells, a més, són el nostre client, el nostre principal client. Pensa que alguna més del 50%, sobre el 55% del pressupost del festival, la porta al públic.
Sí. I treballeu de valent, perquè són molts concerts en poc temps, és tota la feina prèvia, tota la feina in situ.
Són 80 concerts i activitats que fem en un mes. I bueno, entremig, pues, aquest vespre tenim Sergio Dalma al Palau Sant Jordi, en fi, pues, Manas, Sensation, i no parem, i preparant les gires de l'any que ve, i els festivals de l'any que ve, vull dir que estem distrets, i realment és una, des abans, disfrutar de la música, no? Els concerts... no els pots, almenys jo no els puc disfrutar, per més que m'assenti, que em segui en el local, costa. Ahir realment el vaig disfrutar moltíssim, el de la Maria Schneider. Disfruto veient més les cares de felicitat de la gent. Tinc una enorme sort de treballar en algo com és la música en directe, on el que fem, entre cometes, és...
es
trafica amb emocions, no?
Abans que parlaves de grans noms de la música, qui t'ha fet especialment il·lusió? O quins? Perquè tens un llistat enorme de grans artistes que has portat a Barcelona. Però quin artista t'ha costat o et feia il·lusió per gustos personals, per exemple? O perquè després personalment aquell artista t'ha omplert... Difícil, ara...
Superdifícil, molt difícil, perquè igual el que personalment m'ha omplert no és el que...
Després en directe, possiblement...
Bueno, o no és el que tenia la il·lusió de conèixer. Home, n'hi ha un que he pogut fer, conèixer, fer-lo com a promotor i estar amb ell, no? Ja només sentir la seva presència, pues, va ser molt impactant, que és Miles Davis. I per mi Miles, el meu primer disc de jazz va ser de Miles Davis, i Life Evil, concretament. I clar, poder trobar-te amb un geni de la música com Miles, sentir-lo a prop, aquella energia, parlar amb ell, estar sentat a una taula, després podia ser un... com deia ell, un motherfucker.
Tens aquesta part de fan de la música.
Sí, vull dir, he viscut experiències amb ells, he viscut ell baixant d'un escenari i demanant-me $5,000 per fer el bis, no? amb aquella veu que tenia, $5,000, no? I jo, sí, yes, man, no, puja, no?
Tira.
Després ni t'ho recordava, no? Però... era un joc, no?, el que feia, però sentia Miles Davis a prop, doncs, pues, sí, et diria, si tinc que escollir
Déu-n'hi-do.
És Miles.
Un dia et convidarem perquè ens expliquis, si pots, aquelles anècdotes d'artistes que sempre et fan tanta gràcia. Avui no tenim temps, però sí que et volia preguntar, aquell pendent, l'artista que tens pendent, o perquè ja no hi és i no pots programar, per exemple, o perquè no ha estat possible, vas darrere... no ha estat possible pel que sigui, per agendes, per mil coses.
Em poses un compromís, perquè clar, com a més toquem el pop, toquem el jazz, toquem molts pals, penso qui hi ha...
també és difícil perquè amb 400 concerts que organitzeu l'any és difícil que et quedi algun pendent, no?
No, segur. Segur que,
segur que tens algun pendent.
Segur.
Deixem aquesta pregunta...
Em venen uns quants noms al cap, sí? Però m'agradaria trobar aquell... Mira, podem deixar la pregunta.
Deixem la pregunta, la consultes a aquesta nit. I última pregunta i obligada, gairebé. Sí. El futur, us plantegeu obrir algun altre festival, ampliar un altre festival... Futur de The Project o altres projectes que tingueu en el cap i que siguin confessables?
Ampliar els festivals que ja tenim, els tan consolidats, però sí que apostem des del punt de vista d'empresa en la internacionalització, evidentment, no només treballar aquí al nostre país, sinó poder treballar fora. Estem desembarcant amb els nostres festivals, amb aquests agermanaments a Estats Units, a Itàlia. Aquest és un, és un dels
objectius
ara mateix el que ens hem marcat.
Doncs Tito Ramoneda, ens acomiadem de luxe, música de luxe amb Omar Portuondo, un artista que visitarà i trepitjarà el Teatre Auditori, com dèiem, el 19 de novembre, acompanyada d'Orquestra Bonavista Social Club. Tot un luxe aquí a Sant Cugat. Moltes gràcies per trepitjar tu també els estudis de Cugat.cat i ens trobem en una altra ocasió.
Un plaer. Bon dia.
Tal vez si tú me hubieras hablado,
si tú me hubieras adorado,
tal vez si yo te hubiera besado,
si yo te hubiera besado,
tal vez si al despedirte de mí, tal vez si tú me hubieras amado, tal vez.